És hora de mirar cap al cel, és hora, ara no veurem gaire res, però de cara a la nit segur que coses que avui aprendrem ens serviran, i és hora de saludar en Pau Bosch, el director de l'Observatori del Banyà Astrofísic. Pau, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Avui ens n'anem als inicis, perquè la fascinació pel cel, bé, ha sigut, penso que des que l'home és home hi ha aquesta fascinació per veure què passa allà dalt, evidentment amb uns coneixements a la seva època que no són els que tenim ara i que ha anat evolucionant, però això de mirar cap amunt, perquè mira, quan caminem habitualment, tots, pel carrer, és una de les coses que no fem és mirar cap amunt, i això sempre es parla, que a vegades tens edificis preciosos allò a partir de 2 metres d'alçada o 3 i no ens n'hem adonat perquè tenim una mena de tendència a mirar, anar ràpid, a mirar avall i no mirar cap amunt. Però això de mirar cap amunt s'havia fet sempre, sobretot potser més antigament que ara, no? Era una pràctica que devies mirar, devies pensar, què hi ha aquí dalt?
Sí, això és un tema que no hem portat bé històricament, perquè ens ha causat molta por el fet de mirar cap a dalt. Hi ha espècies que ja no tenen ni aquest problema. Els senglars, per exemple, no poden aixecar el cap, així que ells ja no
miren amunt,
ja, i com ells, molts altres. Però nosaltres, pel motiu que sigui, tenim aquesta articulació que ens permet, doncs, mirar cap amunt i obrir tot un món nou per nosaltres. Com deies, quan vas pel carrer, doncs, podríem distingir entre dos tipus de persones. Hi ha els que miren endavant i els que miren les façanes. I si vas a una ciutat veuràs dos mons diferents.
Totalment.
Doncs encara hi ha un tercer món que apareix quan comencem a mirar cap al cel. El cel durant el dia és una cosa, perquè nosaltres tenim el sol, que ens treu una quantitat de detall brutal, però bueno, el sol ja és algo, dius, bueno, allà hi ha un tros de foguera, de llanterna
grossa,
que ens il·lumina durant el dia. Però a la que el sol desapareix, la història canvia, perquè passem de tenir una cosa que ens preocupa a tenir-ne moltes. Apareixen moltíssimes estrelles, apareix la lluna, aquestes estrelles a vegades fan coses rares, tot això ho comentarem, però vull dir, és tot un conjunt desbordant d'objectes dels que no tenim una resposta. Llavors, jo m'imagino el moment de... som una espècie que encara està centrada en coses molt terrenals, nosaltres ens dediquem a caçar, a recol·lectar, i de sobte a la nit arriba això i dius, què? Com, d'on ve tot això?
Tot t'ha sortit això. Sí. A més, no ho pots tocar.
No.
Perquè clar, tu terrenalment, tu veus una flor, veus un animal i mira, pots interactuar en certa manera, tocar. Hi ha una sèrie de sentits humans que entren en joc i t'ajuden a descobrir allò que no saps què és, i ara ens estem situant aquests inicis en què l'home també descobria l'entorn. Però clar, allà dalt no toca res, no saps... Bueno, i ara sabem coses, però que no devien saber ni si els cauria el cap. Els còmics de l'Astèrix sempre ho diuen, no?
Sí,
que els hi caurà el cel al cap.
Exacte.
En aquell moment no saps allò d'on t'ha sortit?
No saps absolutament res. Tu tens una gran incertesa, en el moment en què mires a dalt veus tota aquesta quantitat de punts de llum, i a partir d'aquí, doncs, l'ésser humà té una característica que és la curiositat. La curiositat ens porta a fer-nos preguntes. I el que ens ha definit culturalment és com ho fem per respondre aquestes preguntes. A vegades, el que podem veure històricament és que no som bons deixant preguntes sense respondre, perquè no estem còmodes amb el nou ser. No és només una cosa meva,
sinó personal, sinó que, a nivell d'espècie.
Exacte, a nivell d'espècie no ens costa el dir... Això
no tenir resposta.
No se sap, o no sabem per què. Preferim donar una resposta fantasiosa, mitològica, teològica fins i tot, abans que deixar una pregunta sense respondre. I aquí entra la primera observació del cel. Ja a la prehistòria, quan s'observava, doncs, tots aquests puntets i la Via Làctea, havien de donar-hi alguna explicació.
Clar.
I això s'ha trobat dibuixat, puntets on la Via Làctea es pinta com una mena de ratlla al mig del cel. Clar, són difícils d'interpretar, però a mesura que avança la història tenim des de gent a Namíbia que es pensa que això és l'espina dorsal d'un monstre del qual anem a dintre, que ens engolleix durant la nit, fins a un riu, com els aborígens d'Austràlia, altres cultures que diuen que és un camí de llum on les parts fosques són petites coves on s'amaguen monstres. O
hi ha monstres, poc. Hi ha la part del terror que deies tu, no?
Sí.
És a dir, de la por al desconegut, suposo, no?
Jo crec que els monstres són el nostre no ho sé. Llavors els posem... Va, no vull dir que no ho sé, però vaig a admetre-ho d'alguna manera. Vaig fotre un monstre aquí.
Ja està.
Ja he dit que no ho sé sense dir que no ho sé, no? I després ja arriben els grecs amb tots uns mites molt més compactats, una història i autoconsistent,
clar.
Ho claven en el cel, diuen, vale, tot això que tenim, tot aquest folklore, tot aquest conjunt de mites, com hi cap allà? i ens traslladen tota una biblioteca cap al cel. És fascinant poder veure una cosa que, per començar, és... ja els grecs i ja els nostres avantpassats intuïen que allò que estaven veient era molt més gran del que podien imaginar.
Mm-hmm.
Sempre hem tendit, quan en falta d'informació tangible, a fer les coses grans però...
Limitades,
no? Al que el nostre enteniment ens permet. Però realment ja hem sabut que estàvem davant d'una cosa immensa, no? I a partir d'aquí és on comença l'astronomia. Hem de veure que estem en una cosa immensa, ens hem d'ubicar dintre de l'univers. I aquí comencen diferents civilitzacions a tractar-ho de diferents maneres.
Clar, les eines que hi havia aquell moment per treballar-ho, en un primer moment hi havia l'ull humà i para de comptar, no? I a partir d'aquí, tinc que, a mesura que les civilitzacions també avancen, i algunes més que d'altres, que han aportat uns coneixements que encara ho veus ara i et fas creus de la quantitat de coses que sabien fer en aquell moment. Però clar, tot i així, entenc que els pioners, bueno, no és que t'ho inventis, però pràcticament, perquè és que no tens gaires eines per saber exactament que allò que tu dius és o no és, no?
No, però al principi, a vegades igual no ens cal tant una explicació, sinó com dir, va, vaig a buscar patrons. Una cosa que l'ésser humà és particularment bo fent és buscar patrons. Si jo dic 1-1-2, 1-1-3, 1-1-4, si dic 1-1 un altre cop ja tindrem un patró. Uh-huh. I no he fet res estrany. És una cosa que el nostre cervell ja fa de manera automàtica. Doncs el que hem fet és buscar patrons dintre de les coses que podem observar. Buscar patrons observables. A partir d'aquí, avantpassats, estic parlant de fa 20.000 anys, hem trobat ossos gravats que ja tenien a veure amb moviments de les estrelles, amb moviments celestes. Stonehenge, dintre de la gran...
que és una mena de...
incògnita que és.
Exacte.
Sembla que podria ser un calendari. Un calendari que té a veure amb el sol, que té a veure amb la lluna, que té a veure amb el moviment del cel. Vull dir, tot això no és nou. Ja hem vist que això passa, que hi ha una sèrie de moviments, una sèrie de variacions que responen a un patró. Uh-huh. Buscar aquest patró ha estat xulo.
Clar.
Llavors, si avancem ja una miqueta més i ens posem en civilitzacions més consolidades, la primera de la que cal parlar és la Mesopotàmia. La Mesopotàmia era un conjunt d'estrats socials. A sobre de tots hi havia els sacerdots, bruixots, que tenien una comprensió, una connexió amb el cosmos per ells, no? Que ells tenien una capacitat quasi mística d'entendre el que passava allà dalt. La realitat és que eren gent profundament observadora i que eren capaços de, sense dir-li així, fer càlculs.
Clar.
I això passarà perquè, si això
segueix així, el patró, que,
si segueix així, vale, doncs a partir d'aquí ells tenien diversos patrons a l'hora de medir el que passava en el cel. Altra cosa era com interpretaven aquestes senyals i l'explicació que els hi donaven.
Bueno, clar.
Sense entrar en això, a la Mesopotàmia observaven ja els planetes.
Uh-huh.
I en aquests planetes ells també els associaven a déus, perquè resulta que els planetes, a diferència de la resta d'estrelles, tenen un moviment erràtic en el cel. Les estrelles, si mirem, sortim avui, sortim demà o sortim d'aquí un any, l'ossa major és l'ossa major i no s'ha mut d'allò.
Està allà.
I en 100 anys no es mourà.
En canvi, ens quedem més tranquils.
Sí. En canvi, si jo m'estic fixant en els planetes, en cosa de 3 o 4 dies dic, hosti, aquest
ha fet un
desplaçament. I els planetes exteriors, és a dir, Mart, Júpiter i Saturn, que són els visibles a simple vista, poden fer moviment retrògrad, que sembla que avancen, retrocedeixen i tornen a avançar, que és simplement un efecte de que la Terra els adelanta en la seva òrbita.
Que seria com un efecte òptic, per entendre'ns,
sí,
no?
Vist
a ull nu, eh?
Vist a ull nu, perquè realment no és així. Llavors, ells tot això ja ho veien. I tot això ja eren fins i tot capaços d'intuir per què passava i predir-ho. Això ja els hi donava un poder,
clar,
un poder associat al coneixement.
Clar.
Però el més bèstia de tot, és tu imagina't que ara doncs, estàs en una civilització que no sap d'on baixa res, i jo et dic, demà, quan al migdia, es farà de nit.
Bueno, és que això és...
I ell, no, què dius? Que no em fotis. I sí, perquè, i ara jo et dic, els déus no sé què s'han posat d'acord i això passarà perquè ha de passar l'altre. Jo sé que el que passarà serà un eclipsi. Que la lluna passarà per davant del sol i el taparà complet o parcialment i que això, doncs, passarà. Ara,
la resta de gent
al·lucina. Com jo vulgui.
Clar, clar.
I a partir d'aquí, si això passa i tinc raó, el meu poder és immens.
Cert.
A la Mesopotàmia estem en una època de grans auges i grans caigudes, on algú és capaç de predir dos eclipsis i se'l considera pràcticament un déu, i a la que en falla una, la foguera.
Aquí no hi havia terme mig, no?
No hi havia terme mig.
Llavors el mataven.
Llavors el mataven, sí. Amb sacrificis rituals, el que
tot el que vulgués.
Però ells ja obren l'ampolla, no? El cel passa alguna cosa, i és el coneixement del que està passant aquí ja ens dona un indici de poder. El coneixement és poder. El coneixement no s'ha tractat de la mateixa manera en altres civilitzacions, perquè si ens n'anem a l'altra punta del món, ens anem a la Xina, als imperis, les primeres dinasties, ells també sentien fascinació pel cel, molta. I ells començaven a construir temples, a entendre com funcionava el cel i aplicar-ho ja no en favor del poder, que estava molt bé, però el poder ja el tenien per altres vies, militarment, sense anar més lluny. Doncs ells comencen a exercir això com: vaig a fer-ho servir per entendre com funcionen les meves collites. Vaig a fer-ho servir...
És a dir, el que això suposava, no? És a dir, la relació entre el que hi havia amb el que a mi m'afecta, que és el que menjo cada dia, no?
O sigui, vaig a construir un calendari. O sigui, ja vaig a comptar una sèrie de cicles que poden passar. No només ho fan els xinesos, però és un exemple d'ells que ja no és un tema de poder, és un tema pràctic. I després ja, si ens n'anem a alguna més modern i que ens agafa de més a prop, grecs, romans, la manera que han tingut d'entendre el cel ha sigut la idea final. A on hem arribat nosaltres? Nosaltres fem servir el cel constantment. Altra cosa és que ens n'adonem o no. Però els romans estableixen el calendari i els grecs comencen a estudiar aquestes estrelles errants i els hi posen una paraula. Estrella errant en grec és planeté. A dia d'avui, doncs clar, són planetes. Els planetes, no? Ells sí que li donen una explicació mitològica i de més, però el que més els fa ràbia és: vale, sí, això està passant, però per què? Per què està passant? I apareixen els primers filòsofs clàssics, on Ptolemeu, per exemple, fa un model, fa una idea, diu: vale, mira, això passa perquè tenim un conjunt d'esferes concèntriques, i comença, amb els grecs neix la cosmologia, la cosmogonia, o sigui, el naixement de tot aquest pensament on formem part d'una entitat més grossa a la que li diem el tot, el cosmos. Ells intenten, amb tot allò que poden veure, donar una explicació empírica, però al final han de recórrer als mites per falta
clar,
de...
Per falta de dates i del que hi hagi, clar.
Però ja posen una llavor. Diuen: nosaltres comencem aquí, i a partir d'aquí anem creixent. Doncs a partir de Ptolemeu la cosa avança. Tenim grans astrònoms i astrònomes com...
Aquestes no surten gaire als llibres.
No, però tenim sort de que el cine a vegades ens fa favors, perquè no crec que ningú coneixés la història d'Hipàtia si no fos per Àgora. Una gran pel·lícula que tots heu de veure, per cert.
L'apuntarem, farem llista.
Sí. Àgora, una pel·lícula boníssima en la qual ens parla d'una astrònoma que comença a observar el moviment del Sol i s'atreveix a plantejar que l'òrbita del Sol, doncs, per començar, que no sigui tal cosa com l'òrbita del Sol, sinó com una òrbita de la Terra, i que sigui excèntrica. I com ella, molts altres. Que, en base a les diferents incògnites que van trobant, van donant explicacions. Aquestes explicacions van sent, a poc, més convincents. No perquè tinguin més fonament físic, sinó perquè senzillament poden explicar millor el que passa. Una explicació convincent no té per què ser certa.
Cert.
Perquè això ja hi arribarem, no? Però Tycho Brahe, que era un gran astrònom observacional, tenia una paranoia de sistema brutal en el que dius, això no s'aguanta per enlloc, és massa complicat per ser veritat. Sí, però funciona. I Tycho Brahe, amb el seu sistema paranoic, era capaç de saber on estarien els planetes, on estaria la Lluna i on estaria el Sol cada dia i a cada moment.
Clar, per tant, li funcionava, tot i no ser cert, tot el sistema. Correcte, clar.
Sí. I a partir d'aquí, doncs, un cop hem resolt tota aquesta fascinació i ja ens posem mans a l'obra, entra el què fem amb tot això. Com comencem a plantejar-nos a tot això que hi ha aquí dalt? I el més important, som humans, com encaixem a dintre de tot això? On estem? Qui som? I què hem vingut a fer aquí?
Aquí entrem amb les preguntes aquí, existencials,
exacte,
absolutes.
El propòsit, l'existencialitat, és que clar, això va molt lligat a nosaltres. Si tu ara et diuen, no, tu estàs aquí i no pintes res, doncs dius, vaja, pues, sí, pues que malament, no?
Exacte.
És molt més fàcil dir, no, sí que pinto alguna cosa, tinc una funció i
però vull saber quina, clar, que aquí ve, no? Clar, a partir d'aquí ara hem fet aquest repàs per les diferents civilitzacions, així molt ràpid, des del que el miro. Hi ha també tot el tema de l'orientació, és a dir, de fer servir el cel com a mapes, no? Ara tenim els GPS, que és molt fàcil, però en algun moment també és un se n'adona, entenc que observant, que allò sempre està allà, per tant allò em pot ajudar, no?
Sí, sí, naturalment. Això ja entra no tant com en la fascinació com en la practicitat. I és algo que sí que és cert que abans de que els xinesos ho fessin per tot això, doncs ja s'havien notat coses, potser no d'una manera sistemàtica, però ja sabien que l'estrella, hi havia una estrella polar, i diferents civilitzacions a diferents llocs del món van trobar diferents maneres d'orientar-la, van dir, vale, potser no li deien nord, però deien cap allà me'n vaig on te fa més fred i cap allà me'n vaig on te fa més calor, a l'hemisferi nord, no? En fluxos migratoris. O els, això ja és posterior, però els vikings, la manera que tenien de navegar era mantenir el sol a la mateixa alçada i de nit mantenir les estrelles a la mateixa alçada. Això els deia que estaven navegant doncs, en el mateix
clar,
paral·lel.
La mateixa latitud, clar.
Sí, i això són coses que no ha calgut la presència d'un esperit científic per trobar, sinó una necessitat a cobrir. Uh-huh. Necessito saber que estic migrant o que m'estic movent i que no m'estic equivocant, perquè de mi depèn tot el meu poble i la nostra supervivència. Enginy, una altra de les coses que ens defineix. Els humans són enginyosos. Uh-huh. Doncs a partir d'aquí això també ho podem lligar amb tot allò que veiem, no entenem i ens fascina.
Després ja hi entrarem perquè ara se'ns acaba el temps, però tu deies abans, Pau, fem servir molt més del que ens pensem moltes coses que estan relacionades i que venen directament relacionades amb aquesta fascinació al seu moment i després a les explicacions que es va donar i al coneixement, els dies de la setmana, que a vegades un no hi cau, però és veritat que ve d'aquí, no? És a dir, que poder, fins i tot ara que no, ha quedat més reduït a un coneixement doncs, científic i d'aquí explora i ens diu a la resta doncs, si hi ha, sobretot si passa alguna cosa fora de lloc, a formar part de la nostra vida diària sense adonar-nos-en de cap manera.
El fet de que nosaltres pensem en dies doncs és el cicle de rotació terrestre, que pensem en anys, cicle de translació terrestre, i a partir d'aquí doncs podem anar trobant diferents efemèrides, estiu, hivern, primavera, tardor, tot això té una contrapartida astronòmica que no li hem sabut trobar sempre, però al final ha estat inherent a que nosaltres anem trobant aquests patrons. Tot això és un entramat que a poc a poc hem anat desfent i seguirem desfent. I aquesta és la part important. L'astronomia és, va molt més de la mà del nostre dia a dia, del que
pensem. I la fascinació continua. Encara que ara mirem cap avall, quan caminem, la fascinació dins la humanitat, i mostres el que ens vas explicar de les cues de gent que hi havia per anar a mirar per un telescopi,
I penso que
qualsevol dels oients que en un moment determinat ha tingut la possibilitat de dir mira per aquí, aquesta fascinació és molt humana, molt inherent nostra, i suposo que ens permet continuar explorant com el que esteu fent, els que us hi dediqueu. No?
Sí, al final ja és... Ara potser ho fem amb una perspectiva una mica diferent, perquè no és un punt... En algunes coses sí, però no és tan romàntic com podia haver estat en un principi, de partir del no-res, sinó que ara anem a buscar respostes concretes, a preguntes concretes. Ja tenim preguntes molt grans, molt obertes, però anem construint en blocs petits. Si responc això, seré capaç de respondre a l'altre i de més, i construint una cosa sobre l'altra, treballant amb una vessant molt més tècnica, no tan generalista, no? Com en un principi. I això és el que potser ha canviat, però la fascinació és la mateixa.
És la mateixa. Doncs, Pau Bosch, moltíssimes gràcies per aquesta àmplia explicació. La setmana vinent, l'univers a mi és un tema que té a vegades el concepte aquest d'infinit em costa, com jo suposo que deu haver-hi més oients. Li preguntarem a en Pau que ens ho expliqui una miqueta més. Pau, gràcies.
A vosaltres.